Doncs hi ha força paraules demanades. El que demanaria és que fossin concrets amb les qüestions que ens plantegen. Té la paraula el senyor Massanés per part de la UAS.
Bona tarda a tothom. Compliré. Bé, dues preguntes. La primera és la ja que habitual de cada ple, que li seguiré fent cada ple, és quan tindrem els policies preparats per lluitar contra el maltractament animal i quan començaran les xerrades o conferències a les escoles perquè la gent jove entengui que es tenen que respectar els animals. Si vol, em contesta i continuo.
I comento, seguint el procés que dèiem en què intentaríem que el màxim nombre de policies estiguessin en aquestes xerrades, en aquest moment hi ha un total de 15 policies apuntats. Això ens garanteix que hi haurà gent acreditada pel tema de tractament animal, síndrome de Nové, tema de violència de gènere amb animals i de més, que cobriran tots els torns de la policia. Per tant, a nosaltres ja ens hem posat en contacte amb l'APDA, Associació de Policia en Defensa dels Animals. Tenim ja el temari. En principi ens han ofert un curs d'entre 14 i 16 hores, depèn de com el vulguem. Considerem que, degut a que hi ha diversos torns a cobrir, possiblement faríem el curs en dos torns diferents perquè tothom hi pogués accedir, i en principi seria que abans del desembre estiguessin ja en formació. Un cop estigués aquesta formació, aniríem directament a les escoles a fer aquest tipus de xerrades explicatives sobre el tema. Però estem just en aquest procés. Recordar, a més, que el cost d'aquest curs, l'import íntegrament anirà per subvencionar l'APTA o associacions de protectores d'animals. Per tant, tindrà un doble sentit des del punt de vista social d'ajuda cap als animals.
Val, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A la segona pregunta que figurava en
l'instància
va pel senyor Pere Casajoana i és la pregunta molt concreta: quan, primer, hi ha intenció, segon, quan es farà el cobriment de la mal denominada riera de Guinardera, que simplement és un calaix de ciment. I segons el que en digui vostè, li direm les properes seccions que em prendrà UASC.
Moltes gràcies, doncs li contesta el senyor Casajoana.
Bé, senyor Massanés, celebro que em faci aquesta pregunta perquè arran de les converses que vam tenir amb els veïns de la Capella Sant Joan en el moment que parlàvem de les obres d'urbanització, vam rebre diferents sol·licituds, queixes al referent de la Riera i d'ençà de llavors vam començar a treballar amb l'ACA, bàsicament, perquè és el principal agent per autoritzar o denegar el cobriment d'aquesta riera. No és tan sols l'únic, és el principal, i des de llavors estem treballant amb ells. A dia d'avui estan fent càlculs referent a la capacitat hidràulica, perquè és la principal qüestió que pugui impedir o autoritzar el cobriment de la riera. Sembla que les notícies són positives, però falta, doncs, primer, diverses qüestions. La concreció del càlcul, la modificació del planejament que derivi que allò no és zona verda sinó que és sistema hidràulic, i que les diferents ens que s'han de pronunciar al respecte informin favorablement. Aquesta és el com i el quan, depèn de tots aquests procediments, si es donen el vistiplau o no.
Jo li agraeixo la seva resposta, li respecto, però amb tota la cordialitat del món no en crec que això es faci. Jo aquest matí he parlat amb l'ACA, l'ACA no en tenia ni una notícia, i per tant el que farem guat serà el dijous presentem denúncia al síndic de Greuges i denúncia a la Conselleria de Salut demanant un anàlisi de l'aigua negra de clavegueram i textualment, jo no hi entenc gaire, els valors de demanda biològica d'oxigen, demanda química d'oxigen, contingut de nitrogen amoniacal, contingut de nitrits, sòlids en suspensió i presència de l'E.coli. A partir d'aquí prendrem les decisions oportunes. De totes formes, vull creure que això tirarà endavant, però ja fa un any, any i mig, que des del Consell de Barri, vostè parlant l'altre dia amb el monestir, sí, es farà, es farà, es farà, i no es farà mai. I dona la casualitat que ara d'aquí el 7 de novembre, el 14 de novembre, el desembre, comencen les obres per l'urbanització del sector de Capella Sant Joan. Estic convençut que sortiria més econòmic fent-ho amb les màquines allí que no esperar la resposta d'un ente que simplement em diu que ells poques coses poden fer perquè allò és un domini hidràulic i no una riera. Simplement posar això amb el seu coneixement.
Molt bé, doncs gràcies, senyor Massanés. Té la paraula el senyor Manuel Vera.
El anterior pleno de 15 de septiembre de 2014, el señor Francesc Carol defendió la tesis del letrado municipal, señor Xavier Baño y Millet, de que en base al principio no bis in idem no se puede incoar expediente disciplinario a los funcionarios imputados por la comisión de presuntos hechos delictivos hasta que haya sentencia condenatoria. Asimismo, acusó al compareciente de estar siempre solicitando y recurriendo lo mismo y que el tema ya se había informado en la comisión informativa. En este sentido, debo expresar mi más enérgica queja de no haber entregado a todos los señores concejales los escritos y documentos correspondientes para que puedan hacer una valoración por sí mismos y como un buen ejercicio de informar con la máxima transparencia. Aprovecho la oportunidad para informar al señor Francesc Carol mi voluntad de estar presente en cualquier comisión informativa a los efectos de que ambas partes implicadas, ayuntamiento y el compareciente, puedan defender sus argumentos en condiciones de igualdad. Por otro lado, el compareciente quiere dejar constancia formal de que el actual equipo de gobierno no tiene responsabilidad en lo que ocurrió en las legislaturas del exalcalde señor Lluís Recoder y Miralles. No obstante, el hecho de ser, de no ser responsable directo de posibles irregularidades, tratos de favor y o tratos discriminatorios no les exime de responsabilidad para corregir estas conductas e incluso para denunciar ante quien corresponda cualquier actuación irregular y o presuntamente delictiva. La primera pregunta que sería al señor Francesc Carol, por lo que manifestó en el pleno. ¿Es cierto que a un sargento y a tres agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de San Cugat se le abrió expediente disciplinario desde el momento que fueron imputados por conductas presuntamente delictivas? Paso a la segunda pregunta. ¿Puede explicar usted la diferencia en el trato de estos funcionarios con el sargento letrado municipal que están a la espera de juicio y todavía no se les ha incoado el preceptivo expediente disciplinario? ¿Es cierto que a un sargento imputado por utilizar la tarjeta de repostar gasolina de los vehículos patrulla con fines particulares para llenar el depósito de su vehículo no solo se le abrió expediente disciplinario, sino que además está apartado del servicio desde finales del año 2008? Cuarta, ¿es cierto que en relación al expediente disciplinario de este sargento se nombró instructor al letrado municipal que a la vez estaba imputado por un delito de falsedad documental cuando actuaba en otro expediente disciplinario? E incluso cuando el juzgado de instrucción número 4 Ruiz había dictado auto de preparación de juicio oral. Aquí aporté un documento conforme el auto conforme estaba imputado. ¿Considera usted un buen ejercicio de transparencia que una administración pública nombre a un funcionario para investigar a otro funcionario en sus mismas condiciones, es decir, imputado por un delito? ¿Usted tendría fuerza moral para proponer una sanción a un compañero cuando está en esa misma situación y a mayor abundamiento existe un presumible agravio comparativo y o trato de favor? El instructor del expediente, séptima, el instructor del expediente disciplinario imputado por conducta delictiva, si observa irregularidades o recibe órdenes contrarias a derecho, ¿estaría en condiciones de negarse a acatarlas y o denunciarlas? El ayuntamiento le ha pagado durante octava, el ayuntamiento le ha pagado durante años el sueldo íntegro al sargento que se encuentra actualmente fuera de la policía y que, según publicó la prensa local, estaba o está suspendido cautelarmente de funciones y sueldo. Y más concretamente, en el mes de abril del 2011 se le pagó una nómina de 5.572,59 euros, de los cuales 2.372,59 euros fueron en concepto de paga de eficacia. Se acompaña un artículo de prensa donde se acredita que este señor fue suspendido de empleo y sueldo y se le incoó expediente disciplinario desde el momento que se le imputó. ¿Considera usted que cualquier contribuyente tiene derecho a saber la respuesta anterior y a saber si a fecha de hoy este sargento sigue cobrando del erario público y si se puede pagar el sueldo íntegro a un funcionario suspendido de empleo y sueldo, incluida la paga de eficacia? ¿Considera usted lógico que un sargento imputado por conducta delictiva cometido como responsable de la firma de atestados de la policía y a la espera de juicio haya seguido ejerciendo esta responsabilidad durante 10 años? ¿Considera usted que si este sargento tuviera conocimiento de un delito cometido por un superior jerárquico o de una autoridad municipal es la persona más idónea para ejercer la responsabilidad de perseguir o hacer perseguir el delito? El letrado municipal que hizo el informe de fecha 21/2/2014, señor Xavier Bañó y Millet, en nombre del equipo de gobierno expuso total preeminencia a l'ordre jurisdiccional penal, la qual cosa vol dir la subjecció plena de l'instructor de l'expedient als fets declarats provats pel jutge penal. El letrado municipal señor Baño fue el instructor de un expediente informativo que dio lugar a la apertura de expediente disciplinario incoado mediante decreto de alcaldía número 1997-2008 a un funcionario de la policía local por la comisión de un delito doloso, delito sin definir, por cierto, de acuerdo con el artículo 48 de la ley 16/1921 y la 13, que sería la última. Este letrado puso los hechos presuntamente delictivos inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial y asimismo se abstuvo, según su tesis, de seguir con la instrucción hasta que existiera una resolución judicial firme.
Gràcies, senyor Querol.
Molt breument, com pot entendre, hi ha 13 preguntes, moltes d'elles són anteriorment respostes. Cada pregunta que se li respon genera dues o tres preguntes més. Jo sé que comprenc la seva situació, comprenc el seu enuig que durant molt de temps no se li dona la resposta directament, ni d'adequat o no d'adequat, se li dona la resposta, però comprengui també que aquesta funció que té en aquest moment el torn obert de preguntes del públic és per qüestions d'interès general. En aquest cas, jo ja he comentat amb el Departament Jurídic que vostè rebrà la resposta a totes aquestes preguntes i les que li calgui més endavant per escrit, abans de finalització d'aquest mes. Li continuo oferint el que jo li vaig oferir des del començament, parlar amb mi quan vulgui, i si vol venir a qualsevol comissió informativa o reunió amb els regidors que vostè consideri per poder explicar aquest tema, encantat per part meva. No hi ha cap tipus de problema. Però entengui que en aquest moment són 13 preguntes, cadascuna d'elles donaria per una discussió molt llarga. Entenc que a més són qüestions molt personals que li afecten a vostè en concret o a altres funcionaris públics. Disculpi'm. Sí, disculpi'm. És que estic... Disculpi'm. Gràcies. I per tant, entengui que el més apropiat en aquest cas és respondre-li per escrit, que és el part que pertoca, i vostè, qualsevol altra qüestió que tingui, lògicament estarem oberts a qualsevol tipus de pregunta per part seva. I a part, li torno a repetir, continuo obert la porta al meu despatx perquè vostè pugui parlar amb mi quan vulgui. Ja li vaig comentar des de la primera vegada que va fer la primera interpel·lació, senyor tinent d'alcalde, i per suposat podrà venir a qualsevol reunió que vostè consideri pertinent en qualsevol dels regidors que vulgui escoltar la seva versió o la seva problemàtica en concret. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Victòria, alcalde. No hi és? Bé, doncs passem al següent part, que és el... té la paraula el senyor Jurado. Breument, també.
Bueno, també intentaré ser breve. Señor Burgarola, se le ha olvidado este año descontar el 1,8% de los presupuestos que cargó el año pasado, además. Señora Conesa, tengo entendido que el deudor más grande que tiene el ayuntamiento es la Generalitat de Cataluña.
El deudor más grande.
¿Le cobran ustedes el 20% de recargo por no cumplir sus obligaciones, como me los cobraría a mí?
Por demora, vol dir els pagaments.
Yo si no pago hoy, mañana pago el 20% más. ¿Se lo cobrará usted a la Generalitat de Cataluña?
Si s'ha de cobrar, estem segurs que ho cobrarem.
Teniendo en cuenta que el jueves pasado tuvo una donación, bueno, una donación no, unas obligaciones del Estado para unas cuantas comunidades, a la Generalitat de Cataluña, según tengo entendido, le dieron 6.400 millones de euros. Y hace dos meses le dieron de la aportación esta de las comunidades de deuda que se pagará a largo plazo, no sé cómo le explica eso, 8.000 y pico de millones. ¿Cómo es posible que no pueda pagar 2,5 millones al Ayuntamiento de San Cugat? No sé, es paradójico, ¿no? Que a un pobre hombre que no le llega el sueldo para comer, usted le cobre el, bueno, usted no, el ayuntamiento le cobra el 20% de recargo porque no ha podido pagar. Y estos, le vuelvo a decir lo que la semana pasada, me importa tres narices lo que hagan con el dinero, que pongan esteladas, que hagan propaganda de la independencia, a mí me es igual. Yo iba a votar que no, porque usted lo sabe que un día se lo comenté, si lo hacían de esa manera votaría que no, si lo hacían con la ley votaría que sí. ¿Se lo dije así? Sí, no me tengo por qué esconder de nada. Pero le vuelvo a recordar a que este señor ha hecho una prerrogativa de los perros que le, o los animales. Yo le puedo decir que hay 200 animales de dos piernas en el Parque Central durmiendo. No tienen dónde ir, cobran 200 euros. El que más 400 de pensión y duermen en el Parque Central. Duermen aquí detrás de la estación en un terreno que hay y algunos por la rebasada. Guarde dinero para los perros, pero por favor guarde dinero para que esta gente tenga un hábitat para meterse. Y le diría algo más al señor Bulgarola, pero ya se alargará mucho.
Otro gràcies.
Dia. Venga, gràcies.
Doncs gràcies, senyor Jurado, que entenem que és un prec. Té la paraula el senyor José Luis Rodríguez.
Buenas tardes. Desde hace unos años, en el edificio donde vivo, pues resulta de que tenemos una vecina que particularmente me está haciendo la vida imposible. Hace dos años la llevé a servicios sociales, quise tratar la problemática que tenemos con servicios sociales, con lo que sería el sistema de mediación comunitaria. No dio efecto, aún las cosas se han ido a peor. La he tenido que denunciar, ha sido condenada por el Ayuntamiento de San Cugat por amenazas, por el juzgado de San Cugat. Últimamente nos está haciendo la vida más imposible todavía, inclusive en el último juicio que tuvimos aquí en el juzgado de San Cugat, la jueza no quiso ni siquiera entrar al juicio. O sea, simplemente dijo, no la voy a condenar, o sea, y eso que llevábamos un testigo, no la voy a condenar, y se tiene que llegar a un pacto entre abogados. El caso es que llegamos a un pacto forzado, porque tuvimos que llegar, en el que ella se comprometía a no molestarnos nunca más, y si quería reclamarnos algo, tenía que ser judicialmente. El caso es que al tercer día nos empezó otra vez a insultar, a coaccionar, no para de abrirnos la puerta del ascensor, es una pasada. Y entonces, pues, llega un momento en que es que no sé qué hacer.
Senyor Rodríguez, jo li proposo a la tinent d'alcalde Susana Pellicer, que porta tota l'àrea d'atenció a les persones, es posa a la seva disposició, si vostè ara té un moment la Susana l'atendrà, perquè pugui com a mínim donar-nos el seu contacte i puguem seure amb vostè i avaluar la situació i de quina manera nosaltres podem intervenir. A vegades és cert que quan la mediació no funciona i quan hi ha hagut el pas a la via judicial, tampoc no podem fer de mediadors fins que no acabi aquesta via judicial, però en qualsevol cas, evidentment, estem a la seva disposició per entendre i saber la situació i veure si tenim mitjans per poder intervenir i fer que la convivència sigui senzilla i que la convivència sigui més fàcil. D'acord? Si s'espera un momentet, la tinenta alcalde vindrà a parlar amb vostè. Gràcies. La paraula al senyor Castro.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Soc de l'Associació de Veïns de la Serreta i voldria informar l'alcaldessa, ho sap ja, però el dia 1 tenim la visita del Gremi de Fusters de Catalunya a visitar el bosc literari i el bosc naturalista, i això ens implica, ja s'ha demanat i tinc el compromís del senyor Moratet i del senyor Casajoana, que així serà, que abans del dia 1 de novembre des de Sant Cugat es pugui marcar on es troba el bosc literari, ja que des de Valldoreig això ja ho tenim marcat. Lamentablement, amb aquesta visita hem tingut una vegada més que tallar el recorregut, perquè ens trobem que la zona de la Riera, que va fins a Can Menta, allò està inaccessible. Ho hem visitat aquesta setmana una vegada més amb la gent d'aquí de Sant Cugat i de Valldoreix, i realment hi ha molts arbres que s'han aplicat pràcticament tocant a la Riera, i per tant els camins que teòricament eren de pas per tots els vianants dintre de l'anella verda han quedat inaccessibles. Jo m'agradaria que això no quedés aquí, aquesta vegada no es poden utilitzar, però sí que es prengui nota per poder fer les accions que siguin necessàries i allò es pugui restituir. Una altra cosa que volia dir és que, bé, malgrat que han passat 5 anys, sembla ser que va per bon camí, que el pas pel canal de la Mànega davant del Col·legi del Pinar, al final els autobusos i els cotxes i els vianants podran anar amb els dos sentits sense que tinguem el carrer tallat durant 2 hores tots els dies. Jo agrairia al senyor Casajoana que en els llocs on hi ha un petit coll de botella de 20-30 centímetres, que degut que hi ha que negociar tant per arribar a aquest acord, doncs que acabi de negociar perquè el metro i mig es compleixi a tot arreu. Res més, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Castro. Crec que és una bona notícia que vingui al gremi de fusta, és, de fusters, a visitar el bosc. Crec que segur que és una experiència doncs, que trobaran molt interessant, i en tot cas passo la paraula al senyor Casajoana per comentar-li les altres qüestions.
Bé, bona tarda, senyor Castro. Dir-li que avui en aquest ple aprovem la transcripció i la modificació puntual de diferents punts de la floresta en els quals es resolen aquestes problemàtiques que vostè fa referència. Bàsicament, a la titularitat d'aquestes rieres que passen a ser de domini públic i segon, el camí de... Oceà Glacial. Canal de la Mànega, perdoni.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. La senyora Montserrat Arnau, si li apropen el micròfon.
Bé, jo espero que s'ha endavellada. Soc veïna de la plaça del Mercat, paret per paret. M'agradaria saber com me les arreglo aquest hivern, perquè aquest estiu he marxat de casa perquè vostès facin obres. Se m'ha encarregat la casa, se m'ha encarregat els meus pobres canaris, i ara de cara a l'hivern com se soluciona això? Perquè pensi que m'ha posat una maquineta amb rodes que semblen de tanque, han apujat la palanca, el que li vulgui dir, a la paret de casa meva, i les fotos dels meus nens que estaven sobre d'una taula de comunió van anar per a terra.
Caram, mal.
Sí, i jo van fer un altre pèrol i aquest és més gros. Jo sóc cardíaca.
Clar.
He estat una temporada bastant llarga sense anar a l'hospital. I sé que vostès han començat les obres, ja he anat dues vegades a l'hospital. I escolti, que encarregui de la casa, d'acord, però que no m'agradaria morir-me.
Senyora Montserrat, vindrem l'equip d'obres, vindrem, la telefonarem, si ara no me'l doni el telèfon, però hi ha la Mireia que és allà, és aquí al costat, li deixa el telèfon, si us plau, nosaltres la trucarem, si pot ser demà mateix, que és dimarts, la vindrem a veure, per tal de posar totes les mesures perquè vostè no hagi de patir, perquè les obres s'han de dur a terme amb tota normalitat i no li ha d'afectar per res a casa seva. Per tant, vindrem, si li sembla, demà mateix, perquè vostè pugui estar tranquil·la. No és molt de casa, perfecte.
Molt clar, que no vull que em pintin les cares, no vull que m'arreglin la fusta, no ho vull, perquè fa com 10 anys que he posat la fusta i
sí.
Ara em toca la vareta que se m'ha obert,
val.
Tindran que tocar tota la d'allò.
Val.
Això no ho vull.
Val.
Que, per favor, m'agradaria deixar d'anar a l'hospital.
Doncs demà vindrem i demà mirarem quines mesures podem fer perquè vostè acabi de passar aquests mesos tranquil·la per acabar, que s'acabin les obres el més aviat possible i que vostè pugui estar tranquil·la. D'acord?
Gràcies.
Vinga, gràcies. Senyor Joan Ferrer.
Bona tarda a tothom. Fa uns dies un grup del consistori va estar davant de casa meva i em van dir que m'arreglarien una cera que era davant de la parada de l'autobús, que està tota la cera malmesa i que pots caure, que no pots passar un carrer, que no pots passar una persona amb dificultats, etc. Perquè està la cera tot trencada. Jo no dic que la cera s'hagi fet tota, tot el carrer, però el tros que està davant de l'autobús, uns 10-12 metres, s'hauria d'arreglar. I després em van dir també que l'enviarien una màquina i en tallarien totes les herbes de davant. Pregunto, quan està previst això?
Gràcies, senyor Ferrer. Li contestarà la senyora Paraire.
Sí, senyor Ferrer, ho vam estar parlant i nosaltres ara en aquests moments per diferents punts de la ciutat hi ha una empresa que està fent tota una sèrie de millora de trams de vorera petits, com hem fet al carrer Pedraforca o al carrer Pau Sisè. El seu carrer també, fruit de la conversa que vam tenir, que era només aquell tros que està cimentat, però és cert que ho vam veure i al baixar de l'autobús, sobretot per les persones grans, doncs crea inestabilitat. Ara no tinc al cap en quin moment serà, però va una obra darrere l'altra, vull dir que en els propers dies està previst fer-ho. I lo de les herbes ho repassaré perquè no ho tenia en ment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs demanem si hi ha alguna darrera qüestió del públic que vulgui algú més aportar. Senyora Quadres, té la paraula.
Florista, agrairíem a tots els que venen tant que abans de les pistes no hi ha una barana per la gent que té minusvalies o per la gent gran o pels nens, bueno, vull dir, una barana solament es demana que al moment que entrem, que tampoc hi ha llum, però això de la llum, fins que arriba a les pistes, no són gaires escales, potser 20, però que és un problema tremendo per quan hi ha algun espectacle puguin baixar, que tampoc no és gaire costós. Agrairíem molt tots, els florestants i els que no ho són, que quan es pugui s'arregli, res més.
Molt bé, doncs ho anotem, prenem nota, moltes gràcies. Si no hi ha, alguna altra qüestió, doncs si no hi ha cap més qüestió, els agraeixo la seva presència en aquesta acte d'audiència i de participació. Aixequem doncs aquesta sessió i d'aquí 2 minuts entrem en el ple ordinari. Moltes gràcies.